Passen 6 minuts de les 11.
Se volvieron a encontrar al volver de aquella esquina. Se volvieron a encontrar y como dos criaturas se agarraron a llorar. El amor no tiene cura. Morirse siendo querido, qué hermoso sería morirse. Morirse siendo querido, pero qué amarga es la muerte cuando la muerte es olvido. Qué hermoso sería morirse. Tiene por qué haber pena si se muere este que canta. No tiene por qué haber pena. Cántenme coplas alegres. No me recen la novena si se muere este que canta. En los velorios se advierte.
Avui aquest espai setmanal amb l'equip de Vinzeum comença amb música, com és habitual, i ara us explicarem per què, però deixeu-me que saludi els nostres convidats. D'una banda tenim el Xavier Fornos, director de Vinzeum i del Mos Festival. Bon dia.
Hola, bon dia.
I de l'altra també ens acompanya el Jordi Ribas, responsable de les activitats culturals del museu. Ben tornat.
Molt bon dia.
Tu ets el culpable, oi, que soni Rodrigo Cuevas així d'inici?
Potser sí, però en el fons és el Most, perquè aquest és un treball que es va presentar a aquest Most que tenim ajornat, ara en parlarem, i és un videoclip que, on el Rodrigo Cuevas beu molt de vi. O sigui, si sentiu, si veieu aquesta cançó al YouTube, veureu com ell s'emborratxa de vi. Un treball doncs, que es va presentar a la convocatòria del Most, i que forma part de la secció Històries del Vi i que entrarà molt. A més, coincideix que el Rodrigo Cuevas havia de venir el juny, sembla que vindrà el desembre, juntament amb el Servei de Cultura i el Festival EVA, i per tant hi havia com una mena de carambola en què aquest treball, on ell s'emborratxa molt mentre es canta aquesta mort així general, doncs tenia sentit també que es presentés al Mos Festival, i per tant avui ja veníem amb aquesta cançó ja, no? La setmana passada també l'haguéssim pogut posar, perquè era el nostre videoclip quasi de la programació d'enguany.
Sí, apareixen, dic que apareixen també unes, o sigui, el Rodrigo Cuevas apareix un entorn domèstic, però hi ha un moment en què traspassa a un celler històric d'aquests de la Manxa, molt bonics, amb aquestes tines de ceràmica tan gegants, i realment és impactant veure l'actuació d'en Rodrigo Cuevas allà al mig del celler, no? És impactant, i per tant és una molt bona peça. Crec que és en blanc i negre, rodada,
sí.
En blanc i negre.
Sí, la recordo fosca.
I amb l'aportació musical del Raúl Refri, que ho dic, sí. Bé, que és un músic, el Jordi potser ens pot fer 5 anys, ha participat amb altres projectes de música contemporània
sí,
tecnològica,
fet,
no?
Sobretot en aquest cas li fa de productor, no? I l'ha ajudat doncs, a produir aquest darrer disc seu, i en aquest cas tota aquesta cançó també hi ha una presència molt electrònica d'ell. Per tant, us convidem a buscar-la a la xarxa perquè li veieu també el vídeo, perquè és un vídeo en obert. I nosaltres la veurem, no?, al juny, Xavi.
I tant.
La setmana passada amb Xavi Fornos presentàvem aquest Mos 2020 i aquesta secció d'avui és la cara i la creu, no? Fa una setmana escassa anunciem a bombo i plateret aquest Mos que havia de començar aquest dijous 5 de novembre al Mos Penedès. I avui és l'altra cara de la moneda, no? Aquest Mos s'ha ajornat, però té noves dates.
Sí, no volíem donar una mala notícia, sinó positivar-la. Ja sé que és molt difícil positivar una cancel·lació, que no és una cancel·lació, és un ajornament d'un festival, sinó anunciar que ja tenim noves dates, i que és el 3 al 13 de juny del 2021. bé, i ha sigut una decisió, crec que mesurada ja abans de les decisions preses pel Procicat, òbviament. El mateix dia de la roda de premsa ja vam d'alguna manera advertir que qualsevol nova mesura restrictiva segurament que feriria de mort l'edició el 2020, i així va ser, en definitiva. Érem plenament conscients de la situació, tot i que no, d'alguna manera, dient-ho malament, no ens donava la gana de rendir-nos abans de que aparegués la comunicat oficial de la Generalitat, no?
Dimecres al matí presentàvem aquest MOST 2020 aquí en aquest mateix espai, i dijous al migdia arribaven aquestes noves mesures que farien mortalment aquest MOST del novembre. Anem a l'estiu, anem al bon temps.
Farien el MOST, i deixa'm dir que fareixen mortalment la programació cultural de moltes ciutats de Catalunya, teatral i cinematogràfica, i fareixen de mort un sector ja molt perjudicat per la situació econòmica del moment, abans fins i tot de la Covid, com és el cinema, o com pot ser també fins i tot el teatre. És una professió molt dura, és molt bonica de veure i de disfrutar, però a la vegada és molt dura de conviure amb ella, no? Perquè realment és amb aquesta incertesa absoluta que ara s'incrementa amb aquestes mesures que de repent t'impedeixen poder desenvolupar els projectes culturals que n'hi havia moltíssims, com sabeu, i que ens haurem d'esperar a noves ordres i que la situació del virus, òbviament, millori. I és una evidència que ha empitjorat i que, per tant, hi ha unes conseqüències, i que entre molts altres sectors, com pot ser el de la restauració, també ha afectat el de la cultura.
Per què el juny?
El juny, una, perquè creiem que hi ha prou mesos entremig com perquè la situació pugui millorar en l'àmbit científic, per què no? Tothom està molt pendents d'aquests molts projectes de vacunes o de medicines que poden frenar l'expansió del virus i controlar una mica aquesta letalitat del mateix virus. I dues, perquè és un moment que, encara que no, la ciència no hagi pogut avançar encara en aquell moment, estem en un moment de bonança climàtica, i de les poques coses que podem saber, gràcies a aquest malaurat cicle del coronavirus que hem viscut, és que a l'estiu, o quan s'acosta el bon temps, el virus té menys capacitat de propagació, i volem entendre que no és tan arriscat de programar-ho en un mes de juny com el mes de novembre de l'any que ve. Si ho programéssim el novembre de l'any que ve, tornaríem a tenir la incertesa durant tot l'any de veure si la ciència avança suficientment ràpid com perquè al novembre tots estiguem protegits en aquest virus i no tornem a caure en la situació que es podia preveure, no? De cancel·lació de tot, perquè el virus torna a atacar quan el temps refreda, no?
La fórmula de reprogramació és idèntica a la que ja ens havíeu acostumat. Primer tindrà lloc el MOST Penedès i al cap de 2-3 dies arrenca el MOST Priorat.
Sí, no hem dit les dates del Priorat, però és del 18 al 20 de juny. Em surt novembre de manera gairebé espontània.
Automàtica.
M'ho haig de pensar. Del 18 al 20 de juny, i també val a dir que aquest dia, que va ser molt dur de prendre la decisió i fer-la pública, hem tingut milers d'ànims enviats per correu, per WhatsApp, per correu electrònic, per telèfon, per tuits. Ha sigut com una allau de gent que està al voltant de l'univers del MOST, no? Que ens recolza o que senzillament ens ve a veure i gaudeix del festival durant els dies de cinema i vi, que ens ha d'alguna manera reconfortat dintre de la pena que ens fa, doncs, de tancar portes per aquest novembre, no? Per tant, creiem que una de les bones notícies és que sí, que el festival té un seguidor fidel i que no vol perdre's l'edició, i que el juny tornarà a gaudir el Penedès i el Priorat.
Clar, és que era la desena edició. Fa mal que l'estocada arribi sí, en una edició tan especial, no?
Sí, ja feia mal celebrar-la en un moment de tanta incertesa, realment. Celebràvem una desena edició, no sota mínims, però sí que ja vam anunciar mesures que eren restrictives. Ja no hi havia aquests moments de conversa fantàstics després de les sessions, amb vi, formatges, etc, sinó que també tampoc no hi havia, fins i tot els tastos vam eliminar, no? I per tant, si l'haguéssim arribat a fer, ens haguéssim quedat molt a mitges, Jo crec que, mira, dintre del que cap, frenem, i esperem a poder-ho celebrar amb moltes més alegries, diguéssim, per l'espectador que ens espera, no només a les sales del cinema, sinó també als cellers, en sales de tast, en fer diferents activitats vinculades amb el món del vi i amb el món del cinema, òbviament.
Aquest ajornament al mes de juny comporta pèrdues econòmiques?
Comportarà una despesa que no estarà reflectida en la visibilitat del festival perquè no serà executat. I amb això vull dir que si l'administració, que sembla que sí, es compromet a mantenir les seves subvencions, Tot i que perdrem, evidentment, els ingressos propis, que eren bastants, en taquillatge i en activitats, i els ingressos propis en patrocinis, que eren bastants, no, que eren molts, els allers que aportaven recursos i que, evidentment, deixen de portar perquè no hi ha visibilitat i, òbviament, esperen el mes de juny a poder reprendre aquest conveni d'acord. Si mantenim les aportacions de les administracions, Generalitat de Catalunya ha dit que sí, que no ens hem de preocupar, l'ISEC doncs manté la seva aportació i, per tant, és un bon gruix els diners que mantenim per poder pagar tota la despesa que s'ha fet. Hem de pensar que és un festival que s'ha programat fins al dia gairebé abans d'inaugurar i, per tant, tot allò que s'havia de fer ja s'havia fet. Només faltava que les sales obrissin portes d'alguna manera i, per tant, hi havia un percentatge molt elevat de despesa ja realitzat. I llavors cal dir també que la Diputació de Barcelona també ha garantit la seva aportació que ja s'havia compromès durant la pandèmia, i a l'Ajuntament de Vilafranca entenem que també estan en aquest nivell, i l'Ajuntament de Sant Sadurní ja s'han posat en contacte amb nosaltres per poder veure quina és l'aportació necessària per cobrir la despesa, que evidentment no és tota, estem al voltant d'un 55-60% del total del pressupost executat, i per tant amb aquesta despesa feta, i per tant requerim, si més no, de l'aportació pública, i perquè, evidentment, la privada desapareix, no?
Tot i que el most s'ajorna fins al proper mes de juny, sí que hi haurà un tastet de most durant les dates inicialment previstes, a partir d'aquest dijous i fins al 15 de novembre, online.
Sí, això ho teníem preparat perquè ja sabíem que podia passar i anàvem dient que no era el festival, però sí que era una possibilitat de celebrar els 10 anys també més enllà de l'àmbit penedès. I la plataforma Filmin, que és una plataforma que aquests últims anys ha recolzat moltíssim el cinema independent i també els festivals, doncs vam arribar a un acord perquè hi hagués una selecció de pel·lícules que es poguessin veure durant els dies del festival. I, per tant, aquesta és la llum que tenim, perquè si volem seguir veient Cinema del Vi, doncs podem entrar a Filmin. Aquest acord mostra doncs tres pel·lícules de la collita d'enguany, d'aquestes que havíem de presentar doncs al Penedès, i, per tant, aquestes tres ja es podran veure, i després hi ha una tria dels 10 anys de Most. Per tant, entre el nostre catàleg i el seu catàleg, perquè Filmin ja tenia algunes pel·lícules també, no?, a la seva reserva, doncs surten 21 títols, que està molt bé perquè d'alguna manera es veu aquest univers o aquesta finestra, sobretot de la collita, que defineix el festival Most. Per tant, és una oportunitat.
Jo destacaria que d'entre la selecció, a part dels tres treballs que s'havien de projectar aquest any i que no s'han projectat, que és Legado Italiano, una pel·lícula brasilera que parla sobre el fet de la immigració italiana a principis del segle XX a Brasil, a Rio Grande do Sul, i L'Aix d'Or, una pel·lícula francesa que parla sobre altres maneres de viure enmig de la natura, sense els recursos capitalistes que ens permeten aquest estat del benestar, i també, evidentment, amb una vinya al voltant, amb un vi elaborat de manera artesanal, etcètera, etcètera. I A Wonderful Kingdom, una mena de documental poètic sobre la bellesa en la tradició del vi a la zona de Trás-os Montes del Douro, portuguès, que és molt bonica de poder veure. Per tant, tres oportunitats per veure allò que no hem pogut veure sobre pantalla gran. I després hi ha una selecció d'aquests 21, hi ha una desena de treballs que són premiats, i per tant és una segona oportunitat per molta gent que no hagi pogut veure aquests treballs, que miri a Filmin i que vegi quines són les pel·lícules, perquè valen tots molt la pena. Tenen l'aval del jurat de cadascuna de les edicions, sí.
I ara se m'acut que val la pena recordar que més enllà de les dates del Most o d'aquest tastet de Most Online a Filmin, tots aquests títols que passen pel Most queden a Vinzeum d'alguna manera, no? Per tant, el centre de documentació també ofereix aquests treballs.
Fas molt bé de recordar-ho, perquè a vegades nosaltres mateixos ens oblidem de fer-ho, i per tant està molt bé que ho apuntis. El Centre de Documentació de Vinzeum és una biblioteca, és un arxiu i és una mediateca també, en aquest cas, quan apareix el festival i organitza el museu, i per tant té un material valuosíssim durant aquests 10 anys que té guardats en discs durs, no? I que per tant poden ser consultables totes les pel·lícules que han estat projectades a les 10, en les 9 edicions, i ara serà aquesta la desena, allà in situ el local del Centre de Documentació de Vinzeum, al carrer de la Palma, aquí a Vilafranca. Per tant, és una bona oportunitat per a aquells que volen anar una mica més enllà i poder anar fins i tot a documentar-se, perquè són pel·lícules que informen de moltes coses i que són un reflex de la realitat del vi de cada moment, definitiva també. És molt bonic de veure-ho, sí.
Les del 2010 no hi entraran fins al juny, però,
Clar.
Hem de recordar que les guardarem al màxim, no?, a part d'aquestes tres que es poden veure filmint.
2020.
2021.
21, al juny.
Perdona, sí.
El juny 2020.
Un cop s'hagin visionat en el Most del juny.
Sí, no? Perquè volem mantenir aquesta projecció en pantalla, no? I crec que això és important.
Sí, sí. Però és evident que el Most en genera un fons documental que és molt únic, també. El festival és únic, però el fons documental que anem acumulant amb el temps és molt únic. Jo crec que no hi ha un altre lloc on hi hagi més pel·lícules sobre el vi guardades i a consulta pública, no?
Què passa amb les entrades? Perquè fa una setmana ens dèieu que anaven venint-se a bon ritme a través de la plataforma online de Vinseum.
Hores d'ara, i si hi ha algú que no ho ha fet o que no li han fet, que truqui i ho digui, però diria que tothom ha rebut ja el retorn, diguéssim, de la despesa feta en les entrades, havien vengut amb un molt bon ritme. Jo crec que fins i tot just a partir del moment en què vam anunciar el programa i vam poder-lo posar a la web i la gent va poder comprar-lo directament des de la web, la gent era molt conscient que la manera de fer-ho ja era a través online, no? La millor manera més segura, i que per nosaltres també suposava un registre de tothom que entrava o que havia d'entrar a les sales de cinema, i per tant ha sigut molt fàcil detectar aquests públics i poder tornar amb tota la tranquil·litat del món el que mereixen, que és aquella entrada que no, finalment no farà servir i que esperem que pugui recuperar tornant a pagar una entrada pel futur MOST 2021.
Última pregunta sobre aquest MOST 2021. Això és un punt i seguit, aquest ajornament, seguiu treballant perquè aquest MOST del juny serà diferent? Se li pot donar una volta?
Ha de ser diferent perquè la situació és diferent, esperem-ho. Per tant, el que preveiem en aquelles coses que acotàvem en l'univers Covid, esperem que no siguin tan restrictives i, per tant, podrem tornar...
Que tornin els tastos.
Els tastos, i no m'atreviria a tenir la copa final, però per què no? O pensar que el dia s'allarga, hi ha més llum, més bonança, les vinyes són precioses, per tant, els cellers segurament que es volcaran. Espero que es volquin a poder fer propostes que vinculin cinema i enoturisme, i estem en un moment molt propici, el juny encara no fa aquella calor desbordant del juliol o de l'agost, i per tant és un molt bon moment per promoure els cellers també. Si bé sempre expliquem que el novembre és molt bon moment per promoure els cellers perquè estan a punt d'entrar a la campanya de Nadal, el juny ho és molt bo per poder visitar els cellers, òbviament, també. Per tant, no hi ha excusa.
Segurament és el que dèiem abans fora de, no, d'antena, que podríem trobar una estacionalitat nova al festival, si aquest juny en funciona, si veiem que aquest entorn, no, de verdor de les vinyes i de cellers és favorable, potser de cop la collita, no, canvia de ritme pel festival i passa a ser, no, un nou moment de l'any en què disfrutar. Tot i que sempre diem que la tardor és molt propícia a entrar dintre les sales de cinema i recollir-se, i per tant això potser és l'única cosa que pot ser no favorable al juny, però en canvi sí que també, com diu el Xavi, podem descobrir un entorn esplendorós de la vinya que convida a fer més activitats a l'exterior i per tant potser celebrar encara més el, no, el fet cinematogràfic amb vi.
Aquestes noves mesures anti-Covid que entraven en vigor divendres passat obliguen a ajornar el MOST, però també obliga a aturar tota l'activitat cultural, i el Vinseum en genera moltíssima. Per tant, el museu està obert, però no hi passen coses com abans.
Sí, ens estem quedant sense ungles ja a les mans perquè tenim moltes ganes d'activar el que teníem preparat i no podem. Sí que podem fer visites individuals al museu. Els museus són una de les excepcions que la Generalitat ha determinat de fer, i per tant la visita al museu es garanteix encara ara, tot i les restriccions. La visita en grup no es garanteix, excepte en els casos escolars, que poden funcionar amb grups bombolla, evidentment que és el que funcionen les aules, no? I per tant, doncs, podem garantir, continuar garantint visites escolars i tallers escolars. Més enllà d'això, tot queda cancel·lat, tot, absolutament tot. I és trist, és que sí.
És un cop molt dur.
És molt dur perquè un dels punts forts del museu precisament és aquest pols cultural que manté durant tot l'any, no? Diguéssim que té activitat sempre, i arribàvem a tenir mitjanes de gairebé un i mig acte al dia durant tot un any, no? I per tant això vol dir moltíssimes activitats. Bé, esperarem, com tothom, i entenem també que hem de ser corresponsables en tot plegat, i si molts sectors estan aturats, nosaltres també, doncs hem d'assumir les conseqüències.
No seran 15 dies.
No, segurament no, malauradament no. Estem treballant per aquesta exposició que inaugurem sempre a final d'any, que està dedicada a l'Escola Republicana, que en parlarem.
L'exposició pròpia.
Una exposició pròpia que ens fa molta il·lusió, a més que ha durat tot l'hivern, i a més estem fent un programa d'activitats així com molt, molt bonic al voltant, i clar, estem una mica preocupats perquè què podrem fer presencialment i què podrem fer, no? O què haurem de fer potser virtualment. i per tant, de moment doncs estem una mica a l'espera de, no, de com vagi anant, treballant per inaugurar-la igualment o obrir-la i veient doncs, no, fins a quin punt podrem compartir-la. És una exposició que també està pensada molt perquè les escoles del Penedès la vinguin a veure, per tant voldríem que això pugui ser.
Hi ha altres entitats que ràpidament han fet el canvi i estan fent l'activitat telemàtica online. Mm. És una opció, Vinzeum, si això s'allarga?
Torna a ser una opció. D'entrada, no, ja ho vam fer, no, en el primer confinament, que vam intentar, no, salvar alguna cosa. L'altra és que hi ha activitats que, per molt que les facis telemàtiques, perden el seu sentit, i ara cerca ja programem amb aquesta doble vessant, no? Hi ha coses que potser sí que les si no les podem fer presencialment, les acabarem fent virtualment, i altres que s'hauran d'ajornar. Com...
Mentre no hi hagi un confinament absolut, que de moment sembla que no, mantindrem una activitat presencial limitada i reforçada amb una fórmula híbrida que pugui ser amb activitat complementària a través de la pantalleta. I això crec que tothom ens estem començant a acostumar molt.
Xavi Fornos, Jordi Ribas, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i ànims.
Gràcies a vosaltres.
Acabem tal com hem començat amb Rodrigo Cuevas i aquesta Muerte en Motilleja. Busqueu el vídeo i veieu com acaba emborratxat.
Y como dos criaturas se agarrar el amor no tiene cura. Morirse siendo querido, qué hermoso sería morirse. Morirse siendo querido, pero qué amarga es la muerte. Cuando la muerte es olvido, qué hermoso sería morirse. Tiene por qué haber pena si se muere este que canta. No tiene por qué haber pena. Cántenme coplas alegres. No me recen la novena si se muere este que canta. En los velorios se advierte que no lloramos al muerto, sino nuestra propia suerte. Cuando alguien muere, ¿qué cosas?
Són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
La Generalitat invertirà 15,3 milions d'euros per construir noves pistes a Idiada. El govern ha aprovat aquest dimecres una inversió de 15,3 milions d'euros en 4 anys per a Idiada per construir pistes de proves i instal·lacions de vehicles connectats i autònoms. Concedida pel Departament d'Empresa i Coneixement a través d'Avança, aquesta subvenció té com a objectiu que l'empresa mantingui la competitivitat en el desenvolupament de sistemes avançats cap a la conducció autònoma. La construcció del circuit generarà fins a 243 llocs de treball anuals entre directes, indirectes i induïts i aportarà un PIB addicional de 12,3 milions d'euros. El govern preveu que la meitat de l'impacte econòmic i creació d'ocupació recaigui sobre la comarca del Baix Penedès. Un cop en funcionament, la pista aportarà un PIB creixent situat entre els 2 milions i mig d'euros i els 4 milions d'euros anuals i suposarà la creació d'entre 50 i 80 llocs de feina. Era urgent modernitzar aquestes instal·lacions per seguir sent un referent internacional en el testeig i les proves que fan les empreses abans de comercialitzar els vehicles, segons ha reconegut el conseller d'Empresa i Coneixement Ramon Tremosa en declaracions a l'ACN. Font-rubí se suma a la celebració del 25N. L'Ajuntament de Font-rubí prepara ja la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, una data per la qual s'ha organitzat l'activitat online Traçant Vides Dignes, un taller adreçat a persones adultes i pensat per aturar-se, conèixer i reflexionar envers la proposta de l'economia feminista de cercar noves i alternatives formes de resoldre les necessitats i desitjos de les persones més enllà del sistema patriarcal i capitalista preponderant. A més, per commemorar la jornada, l'Ajuntament també s'ha unit a la campanya Diposita aquí el teu masclisme, liderada per l'Institut Català de les Dones, que consisteix a enganxar adhesius a les papereres públiques amb el missatge Diposita aquí el teu masclisme. L'objectiu és sensibilitzar la població contra el masclisme. El Bibliobús manté obert el servei amb horaris modificats en aplicació de les mesures aprovades en matèria de salut pública per la contenció de la Covid-19. S'ha de reestructurar de nou els horaris de servei de Bibliobús al Castellot per tal que aquest visiti un únic municipi al dia. Això obliga a reajustar els horaris que s'havien aplicat a partir de la represa del servei i a disminuir la freqüència de pas en totes les rutes. Aquesta mesura s'aplicarà provisionalment durant aquest mes de novembre. En aquesta primera setmana de mes, dilluns va estar a Sant Martí, avui està a Castellet i la Gornal de 4 a 5, demà estarà a Sant Pere Molanta de 3:45 a 6:45 i divendres a Pontons d'11 a 1. I acabem explicant-vos que Jaume Baltà presenta el seu llibre sobre els 50 penedesencs més destacats del món de la ciència i la tecnologia. La Biblioteca Torres i Bages acollia la setmana passada la presentació del llibre del vilafranquí Jaume Baltà sobre els 50 penedesencs més destacats del món de la ciència i la tecnologia. El treball és un recull detallat de la vida i obra professional d'aquest mig centenar d'il·lustres penedesencs que han brillat en diferents camps tecnològics des del segle XVII i fins l'actualitat. En el recull hi ha metges, enòlegs, viticultors i científics de diferents disciplines. Tal com explicava el mateix autor Jaume Baltà, a la comarca hi ha hagut durant tota la història molts científics vinculats a la medicina, una realitat poc coneguda per molts ciutadans. Entre el llistat destaquen figures com el primer catedràtic de ginecologia de Catalunya, el primer catedràtic de clínica mèdica o el fundador dels laboratoris Grífols. En relació també hi ha diversos personatges directament relacionats amb el món de la vinya i el vi.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
I finalitzem el Penedès en xarxa d'avui amb dues propostes per aquest cap de setmana. La primera és el concert de Nerea Bassar Trio, que tindrà lloc aquest dissabte a l'Auditori Pau Casals. No ens hem equivocat, sí, sí, tindrà lloc, tot i que a causa de les restriccions es farà porta tancada i en retransmissió en directe a través de Televisió al Vendrell. Per això ens n'anem fins a Domenys Ràdio. Lourdes, explica'ns.
Molt bon dia, Sílvia. Com bé explicaves, la cultura és segura, ha patit molt durant aquest temps, seguirà patint, però afortunadament el concert que estava previst per aquest cap de setmana al Teatre Àngel Guimerà no s'ha suspès, és a dir, que el Nerea Bassar Trio sí que farà la seva actuació i per això en tenim a la Nerea Bassar. Molt bon dia, Nerea, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Déu-n'hi-do, quina temporada porteu, eh?
Sí, 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 una temporada bastant estranya i és quedar-se curt, estranya és bastant quedar-se curt, la veritat.
Patíem fins al dilluns patíem perquè no teníem clar que la temporada pogués continuar endavant aquests 15 dies, però la veritat és que, malgrat i que no hi hagi públic, des de la temporada han tingut una molt bona idea, com és la de que podeu fer el concert en directe i en streaming, o sigui que no sé com ho veus tu.
Doncs superbé, i que són molt valents perquè, clar, és un canvi amb el temps que vivim, clar, és organitzar una cosa molt diferent, perquè a nivell tècnic és molt diferent haver de fer un streaming amb diferents càmeres, i a més en directe, perquè això, clar, implica que tècnicament ha d'estar tot més sobresegur, perquè, clar, vull dir, no és una cosa que després puguis editar, jo què sé, ha fallat una càmera, no? Com sí. Ho arregles? No, és que és en directe. Clar, són molt valents, això és el primer. Clar, quan ens ho van dir, quan vam saber les notícies que paraven cultura durant 15 dies, va ser com, vale, hem perdut un altre concert, perquè realment, clar, ja anàvem bastant amb aquesta dinàmica i ja havíem perdut el concert de Llorenç, sí, que fèiem amb el cicle Sona Pro, que van fer s'havia organitzat un vermut, que està plaçat, no és que s'hagi anul·lat per sempre, sinó que la idea és trobar una altra data, però clar, ja veníem d'aquella dinàmica i ja estàvem en plan, vinga, una altra que no podem fer. I de sobte, doncs, Oriol ens va proposar això i vam dir, uau, si vosaltres us veieu en cor, doncs som-hi, endavant. I sí, sí, estem molt agraïts que es pugui fer.
I a més, pel que fa, expliquem una mica que totes aquelles entrades que estaven venudes se'ls està fent la devolució corresponent, però, és que, però a més vosaltres, tot i estar tancats al Teatre Àngel Guimerà, tothom que vulgui, des del lloc que vulgui, per directe de Televisió al Vendrell, a 8:45 podrà seguir-ho. O sigui que amplieu encara més el vostre públic, en aquest sentit, no?
Sí, sí, i també, clar, és això que no és un... No és allò típic de... Anem a mirar una gravació que s'ha fet d'un concert que han emitit, no? Que han emès. Perquè és en directe i realment la sensació que estàs al Teatre Àngel Guimerà... Ai, al Teatre Àngel Guimerà... Al Teatre Poc... Ai, al Poc Casals, a l'Auditori... La sensació la tindràs igual, perquè ja estaràs dins, ho veuràs a l'auditori, saps què vull dir?
Clar.
I d'alguna forma o altra, nosaltres estarem també sentint que hi ha el públic a l'altra banda, perquè és un directe. Uh-huh. I clar, si és un directe, no estàs fent vídeo, estàs...
Te l'estàs jugant, no? Tens la mateixa pressió que si hi hagués el públic a l'auditori.
Exacte, i això és bo, vull dir, tenir aquesta pressió és bo perquè fa que realment... l'experiència, sí, el tipus d'experiència que tu busques quan ja vas a un concert, jo crec que es nota bastant quan et disposes a veure un directe gravat a la tele o a YouTube o on sigui. Jo crec que es nota bastant el fet de quan els músics saben que és un directe gravat. Perquè, bueno, és allò que, bueno, estem gravant un vídeo, no? I això ho evitem aquest dissabte i molt contents d'evitar-ho, perquè ja portàvem com aquesta tendència, no?, de vinga, ara gravem un vídeo perquè no tenim concert. I ara, doncs, la sensació no és aquesta, la sensació és que realment aquest dissabte tenim un concert, perquè tenim una cita amb tothom a les 8:30 aquest dissabte a la tele del Vendrell.
Clar. Déu-n'hi-do, la veritat és que el tema d'ajornar-ho o aplaçar-ho, suposo que estava sobrevolant en algun moment, no? Us ho havíeu rumiat quan vau veure les notícies?
Sí, de fet és una cosa que, clar, ens van obrir la porta, no? Això, clar, nosaltres a nivell de l'auditori entenen, no?, que els músics volem tocar pel públic en directe i tal, i era una possibilitat, diguéssim. Però, clar, ajornar-ho, no pots tenir clar a quina data ho faràs. És molt complicat, perquè no sabem si posem una data nova, si aquella data serà possible o no.
Clar.
I, clar, és com un ajornament infinit, que al final què et fa? Pues estar molt de temps sense tocar, i això per nosaltres és el pitjor. No, intentem evitar-ho perquè, bueno, perquè al final el que ens mou és fer música, i clar, si estem temps sense fer-ne, doncs no mola.
És com aquell que és d'esports, que fa competició i ara mateix no pot competir, no?, en el fons.
Clar, sí, vull dir, ni que sigui sense públic, s'ha de fer.
Escolta, Nerea, quants concerts us han ajornat des del mes de març? Ja has perdut el compte.
Sí, perquè a més hi ha alguns que eren en relació a dates concretes, i n'hi havia alguns bastant guais. I clar, el problema és que quan són de dates concretes, si te l'ajornen ha de ser de l'any següent.
Clar.
Teníem, per Sant Jordi, teníem coses pel dia dels museus, el dia com nacional dels museus que es fa a Europa, doncs, també teníem coses, i teníem algunes coses que estaven vinculades a dies específics, que clar, no és una cosa que diguis, doncs mira, si aquesta setmana no es pot, el vinent.
Clar.
No, és que si no es pot aquest any, és el vinent. I clar. Si no és el vinent, serà
el següent, el 2022.
Clar. Imagina't, si aconseguim que ens ho tornin a donar, perquè clar, això sempre queda una mica d'aire, no? És com, vale, saps, quan passa tant de temps,
sí,
també és una mica com...
No, no hi ha el compromís, any, a lo millor, ferm, no?
Clar, és una mica, queda bastant a l'aire, si passa tant de temps. I al final dona la sensació que l'has perdut, dona la sensació que has perdut aquell concert. Perquè quan passa tant de temps, és que també és això, que hi ha molts projectes que estan entrant ara. I alhora hi ha molts projectes que estaven entrant l'any passat. I això, a l'hora de fer programacions, també, bueno, parlant amb l'Oriol mateix a l'auditori, els hi passa, no?, que tenen totes les formacions que no us han pogut fer pendents, i totes les que havien de fer també s'estan quedant pendents, clar, i comença a haver-hi una llista de pendents superenorme, i clar, després hi ha la gent que vol entrar ara el 2021, o que està entrant ara al setembre amb nous treballs, o el que sigui.
Clar.
Perquè, clar, tampoc podem esperar que la gent es pari. És que no podem ni permetre això. La gent ha de seguir fent coses i ha de seguir fent cultura. Però, clar, a nivell de gestió d'això, a nivell de les sales i tal, clar, és que vull dir,
sí,
és complicat. Necessitaríem més sales obertes, no menys, per poder-ho gestionar.
I anem al contrari, és a dir, no només que fins al moment havíeu demostrat, fins la setmana passada, s'havia demostrat que la cultura era segura, que la cultura és segura, i que s'havia treballat en molts aspectes, i ara torna a ser l'estocada, que igual ja no s'aixeca.
Mira, aquí a Barcelona hi ha hagut protestes i manifestacions i coses en relació amb això, i segueixen fent actes. Crec que aquest dijous a les 10 del matí hi ha un altre acte que, bueno, que ens reunim davant de la seu de cultura, i bueno, pues no ens foten ni cas, no? Anem a dir-ho sincerament, no ens foten ni cas, i segurament ni ens en fotran. Però això és una cosa que ja ve de... Jo crec que el sector té la sensació que això ve ja bastant de temps, en el sentit de... Som els pringats, anem a dir-ho així clarament. Vull dir, és un sector on lo normal és ser fals autònom, començant per aquí, no?
Sí.
I clar, vas afegint coses a la llista i ja arriba un punt que estàs en un punt de precarització, no? Que mira, és com que, mira, deuen pensar que no ve d'aquí, no? Doncs pues mira, el tanquen.
Sí, però al final...
Clar,
tu personalment has treballat molt i molt dur per aconseguir aquest projecte que va néixer el 2019, però has hagut de picar molta pedra, segueixes picant pedra i no t'ho estan posant gens fàcil.
No, clar, i què has de fer, no? Perquè si deixes de picar pedra, la culpa de que no hagi funcionat serà sempre teva. Això és una cosa que sempre està allà, no? Vull dir, si en algun moment ho deixes de fer, qui ho ha deixat de fer ets tu com a artista, no? I clar, el tema és aquest, no? El que estem fent ara és com aguantar, és com la sensació aquesta, no? De deixar les coses al mínim, que realment és el màxim que ens deixen, però al mínim, no? Però que hi hagi algú perquè la gent recordi que existim, no? O que encara tenim un projecte. I clar, realment la sensació és, quan acabi això, farem tot el que teníem ganes de fer, no? I ara estem com resistint, fent resistència. Perquè, no sé, és que realment és a nivell de gestió artística és un problema, això, perquè primer que t'obliga a generar les coses d'un format molt concret, no? Online, i ja està, jo crec, les xarxes estan ja bastant saturades d'això, jo crec, i no sé si estem a les portes d'un nou model de difusió de la cultura, però si estem a les portes, la veritat és que m'agradaria pensar que no serà tot online, perquè l'element humà és superimportant i s'està perdent.
Sí, durant aquests 10 mesos o 9 mesos que portem, hem dit que gràcies a la tecnologia i a les plataformes, però al final el contacte humà l'estem perdent i jo crec que molts ens rebel·lem contra això, no? Perquè en el vostre món, precisament, el factor humà és tan o més important com altres coses. I vosaltres necessiteu veure les cares de qui us escolta, de les expressions, i clar, si ja directament en el concert de dissabte no les podreu veure, però si a sobre es posa la gent amb mascaretes, encara menys. No veieu l'input, no?, de les persones.
Clar, els conjunts de mascaretes són estranys, no?, perquè és allò que no saps ben bé si... No, és això, no veus el feedback, no?, i al final la gràcia del concert és el feedback, perquè cada concert és únic, cada concert és diferent, perquè el públic és diferent, perquè tu estàs en un estat diferent d'ànim, també, i la gràcia del directe sempre ha estat aquesta, perquè si no els músics, doncs mira, farien un CD, farien un vídeo de directe i vinga, siguiente, saps? Vull dir, no caldria... Saps què vull dir?
Sí.
No caldria fer concerts i això. Però la gràcia de fer concerts, que de fet és l'objectiu primordial, perquè abans de fer unes gravacions, els músics existien igual. Vull dir, no? Ara sembla que la gravació és l'objecte principal, l'objectiu del músic. Però el músic existia abans, sense que hi haguessin tots aquests mitjans per poder-se gravar. I això és perquè realment la base essencial de l'activitat d'un músic és tocar.
Sí.
Clar, si perdem això, per molt... Ja et dic, les mascaretes, sí, fot, però és molta diferència passar de mascareta a sense públic, però moltíssima. Vull dir, mil vegades, compro mil vegades abans amb mascareta, si cal, amb un equip de submarinisme posat a sobre de cada persona, que no sense públic. T'ho juro, sí, la diferència és molt gran.
Totalment d'acord. Nerea, se'ns esgota el temps. Des d'aquí fem una crida a tots els nostres oients que el dissabte a 8:45 de la nit es connectin a Televisió al Vendrell, sigui per la televisió, sigui per la pàgina web d'ells, i que us vegin, que vegin el vostre concert de franc, o sigui que més fàcil no ho tenen.
Exacte, que podran entrar a l'auditori Pau Casals i a més intentarem que sigui algo bastant especial, vull dir, Ja ho veurem.
Bueno, esperem el dissabte i no desvetllem sorpreses. Nerea Bassart, com sempre, un veritable plaer, moltíssims ànims, moltíssima sort i esperem retrobar-nos ben aviat, però cara a cara.
Perfecte, igualment, moltes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada. Ara me'n vull desprendre, vull
trencar amb els neguits. Penedès en xarxa.
Seguim amb aquesta gent del detall. Anar al bibliobús és una de les comptades activitats culturals que han quedat fora de les restriccions anti-Covid-19. I és que qui ho desitgi encara pot anar a aquestes biblioteques itinerants que porten la lectura a molts municipis, per petits que siguin. Això sí, per anar-hi cal tenir en compte que el servei s'ha adaptat i reduït. Per conèixer de quina manera ho han fet, anem fins a Canal 20 i saludem el Raimon de Cara. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Així és. Parlem amb la Marina Llobet, que és la responsable del Bibliobús al Castellot, que dona servei a 14 localitats d'11 municipis. Bon dia, Marina.
Bon dia.
Les darreres restriccions que s'han decretat des de la setmana passada han obligat a reestructurar de nou els horaris del servei de Bibliobús i fent que les visites siguin més espaiades. Ara només visiteu un únic municipi per dia. Per què aquest criteri?
Doncs, bueno, tot va ser a partir del 29 d'octubre, on es van prorrogar i modificar les noves mesures en matèria de salut. Des de la Diputació de Barcelona, doncs, bueno, ens van enviar les noves indicacions i va fer, doncs, que haguéssim de reestructurar de nou els serveis dels bibliobusos, doncs això que comentaves, no?, perquè visitessin un únic municipi al dia. La intenció era reduir la mobilitat entre les diferents localitats.
I a la pràctica suposa que la visita fins ara era quinzenal i passa a ser un cop al mes, com a mínim limitat inicialment aquest mes de novembre.
Doncs sí, és una mesura provisional que s'aplicarà durant el mes de novembre i de fet és això, reajustar els horaris, disminuir la freqüència de pas entre totes les rutes i en el cas del municipi d'Olèrdola, doncs són parades quinzenals i hem hagut de passar a parades mensuals. I és això, dijous cada 15 dies doncs, veníem a Sant Pere Molanta i un altre dia a Moja, i el que farem és venir un cop al mes a Sant Pere Molanta i un cop al mes a Moja.
A més d'aquest canvi, d'aquest ajustament horari dels dies de visita, hi ha altres canvis que heu introduït seguint aquestes normatives sanitàries?
Doncs sí, són canvis que afecten doncs, als serveis i a l'accés al bibliobús. Pel que fa al servei, doncs, mantenim el servei de préstec i d'evolució de documents, el préstec interbibliotecari, la informació bibliogràfica i la informació general, continuant sent restricció. Però afecta aquestes noves mesures afecten sobretot a l'accés al bibliobús. De moment encara oferim el servei a l'exterior, tant de préstec com retorn de documents, i sempre i quan doncs, les condicions meteorològiques ho requereixin, doncs, el servei es podrà prestar a l'interior del vehicle. Es permetrà l'accés simultani d'un usuari o unitat familiar amb prèvia neteja de mans, amb el gel hidroalcohòlic que es posarà a disposició dels usuaris i també s'haurà de respectar l'ús obligatori de la mascareta i la distància de seguretat. Això ho remarquem, de fet nosaltres continuem donant el servei a l'exterior, però quan hi hagi aquestes condicions meteorològiques que siguin adverses, l'usuari podrà accedir a dins del bibliobús.
Un bibliobús que ha tingut, malgrat doncs, alguna situació, algun parèntesi excepcional, doncs, activitat continuada durant 25 anys, perquè s'ha fet aquesta xifra, aquesta efemèride rodona aquest estiu. I en aquests anys, un dels serveis que heu anat oferint als municipis per on passeu i porteu la cultura és el de programar espectacle. I això no ho heu deixat de fer, ara incorporant en les vostres programacions espectacles online, com el que aquests dies es va poder veure amb la Pallassa a la Bleda.
Exacte. Cada any, doncs, des del Bibliobús es programen diferents activitats de foment de la lectura i de la cultura als diferents municipis. Enguany havíem començat el mes de març, ho vam haver d'arribar al confinament i vam reprendre les activitats el mes de setembre. Hem pogut anar realitzant aquestes activitats, però ara amb aquestes noves mesures doncs, ens hem vist obligats doncs, a cancel·lar-les o traslladar-les al format virtual, com el que comentes, aquest espectacle que es va poder veure la setmana passada a través del nostre canal d'Instagram, que era un espectacle de petit format dirigit al públic familiar i de fet, des de biblioteques doncs, estem apostant doncs, també per poder oferir aquestes activitats culturals a través de les xarxes online, no? Com és el que hem anat veient durant el confinament i ara doncs, aquesta tardor.
Seguireu programant aquest tipus d'espectacles.
Exacte. Aquelles activitats que les teníem programades fora d'horari escolar, que n'hi havia unes quantes, doncs aquestes sí que les hem hagut de cancel·lar amb aquestes noves mesures, no? Amb els centres cívics tancats, pavellons tancats, aquestes de moment queden cancel·lades, i les que es fan dins l'horari escolar, doncs aquestes les hem pogut mantenir.
Ara apuntaves l'horari escolar, un aspecte destacable a subratllar, i és que en molts municipis, com pot ser el cas de la Granada o el mateix d'Olèrdola, el bibliobús s'instal·la al costat de les escoles. El públic escolar és l'usuari més fidel del bibliobús?
és un dels públics més importants que tenim al Bibliobús de sempre, durant aquests 25 anys, que en guany el Bibliobús fa 25 anys, el públic familiar és molt important. I llavors volem destacar que en aquesta reestructura de les parades, amb aquests nous horaris que hem hagut de modificar a partir de novembre, recuperem a Moja doncs, l'horari que fèiem abans del Covid, que és de 3:45 a 5:45, en el qual ja podem coincidir amb l'horari escolar i amb els infants i les seves famílies. Això és una part positiva. Fins ara doncs, arribàvem a Moja a 6:45 de la tarda, amb el qual ja no coincidíem amb la sortida no, de l'escola. I ara, doncs, amb aquest nou horari, doncs, podem tornar a coincidir amb la comunitat educativa. La cosa, doncs, ja, ho celebrem, no? Tot i les noves mesures i restriccions, doncs, recuperar, per exemple, a Moja aquest horari, doncs, per nosaltres és una bona notícia.
També volíem fer un apunt sobre les conseqüències, podíem dir-ne, vaja, moltes cometes positives del confinament, que va ser que la lectura s'incrementés, hi hagués més persones que doncs, reforcessin aquest hàbit o el recuperessin en algun cas. Això ho heu notat al Bibliobús? Ha pujat el servei de préstec?
Doncs, déu-n'hi-do, les xifres, sí que és cert que el fet d'oferir aquest servei a l'exterior és el mateix, no? Els barris doncs, el que volen és pujar al Bibliobús, poder remenar el fons, fer una tria no? més personalitzada. Això, podria reduir una mica el número de préstecs, tot i així la gent ha continuat venint, ha continuat apostant pel Bibliobús, però sí que és cert que, per exemple, durant el confinament, doncs, la plataforma que tenim de préstec de llibre digital, gratuït, aquest ha augmentat al 200% les seves xifres de préstec. La gent aposta molt per la lectura en línia, amb la plataforma de Biblio, que poden accedir amb el carnet de biblioteques de manera gratuïta, i això sí que ha estat doncs, un fet força rellevant durant el confinament, i de fet s'ha anat mantenint ara des d'aquest estiu, setembre, octubre.
Doncs ens quedem amb aquesta dada, aquest 200% d'increment. Recordar doncs, que amb aquestes noves restriccions, aquest reajustament horari, el Bibliobús està aquest mateix dimecres al Castellot, a Castellet i la Gornal, l'endemà dijous, demà a Sant Pere Molanta i divendres a Pontons. Marina Llobert, responsable directora del Bibliobús al Castellot, gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.